Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. 17 dies de vaga arreu del territori i 3 jornades unitàries a tot Catalunya. És la resposta dels sindicats d'educació a la manca de diàleg del departament. Vagues entre el 12 de maig i el 5 de juny. Els sindicats que no subscriuen l'acord signat amb UGT i Comissions avisen que el curs escolar no acabarà amb normalitat si no hi ha una proposta digna damunt de la taula. Aquest anunci de noves mobilitzacions, després de les que ja hi van haver, recordeu, al mes de març, arriben després d'una consulta entre els docents i el 88% es mostra a favor de tornar a protestar. Un calendari de vagues sense precedents i que posa a prova el govern de Salvador Illa en un tema tan sensible com és l'educació. El govern diu que respecta aquesta convocatòria de noves vagues, però no sembla disposat a moure fitxa. Insisteix en que desplegaran l'acord que ja van tancar amb UGT i Comissions i conviden a la resta de sindicats a sumar-s'hi. De seguida anirem al detall d'aquest mes de vaga educativa, perquè avui el govern també ha donat les primeres explicacions sobre un pla pilot que ha aixecat molta polèmica en els darrers dies i del que hem parlat abastament en aquest programa. La introducció d'agents de Mossos d'Esquadra de paisà a centres educatius d'alta complexitat i que ha posat en peu de guerra a professors i també a famílies. Potser si s'hagués explicat des del primer moment, s'hagués pogut rebaixar aquesta polèmica. No sé si el que ha explicat fa una estona la consellera d'Educació, Esther Niubó, convencerà a pares i docents. Mar Puerto, bona tarda, què ha dit?
Bona tarda. Doncs la consellera d'Educació ha defensat la prova pilot per incorporar un agent dels Mossos d'Esquadra sense arma i sense uniforme en alguns centres educatius catalans per fomentar la convivència en aquests espais i donar eines als equips directius i al personal educatiu, i remarca que no hi ha un problema de convivència ni de seguretat a Catalunya i encara menys en els seus entorns educatius. Ho ha dit aquest dimarts en la presentació de la prova pilot del nou model de col·laboració per la convivència escolar.
Aquí dic que, com deia abans, és a dir, no hi ha un problema de convivència ni hi ha un problema de seguretat a Catalunya i encara menys als seus entorns educatius, però som conscients que tenim una realitat complexa, que aquesta complexitat acaba comportant problemàtiques que estan a la societat i que acaben tenint un impacte en els centres educatius. D'aquesta manera, tant des de les direccions com altres personal educatiu, sovint es trasllada les dificultats que pot suposar aquesta complexitat en el dia a dia, i a partir d'aquí el que es vol fer amb la incorporació d'aquesta nova figura, d'aquest agent de convivència que forma part de professionals del cos de Mossos d'Esquadra, experts en prevenció i en mediació, ens semblava que això podia aportar.
De la mateixa manera, ha assegurat que els Mossos que s'integraran als centres en el marc d'aquesta prova pilot no substituiran la tasca dels professionals educatius que hi treballen, sinó que van a sumar, i que aquests agents no entraran a les aules i, per tant, no tindran contacte amb els alumnes, sinó que la feina serà de coordinació i acompanyament dels professionals sota el lideratge de les direccions.
I que en cap cas han de substituir les tasques ni dels docents, que són COCOBE, ni dels educadors socials, ni dels integradors socials. El que han de fer i el que volem que facin és acompanyar aquest personal educatiu, aquesta comunitat educativa, en la prevenció i en la mediació. I per descomptat, dir que són agents de convivència que no aniran uniformats, no entraran a les aules i en cap cas aniran armats, sinó que el que faran, com deia, és acompanyar aquest personal educatiu, siguin educadors, siguin integradors, siguin docents, sigui el conjunt del claustre i de l'equip directiu, en aquestes tasques de prevenció de conflictes.
I sobre la demanda d'altres centres a participar-hi, ha dit que ara per ara no podrà ser.
Fet a dia d'avui, fa poques hores, hem tornat a fer una ronda per conèixer si els mateixos centres que s'havien acollit i per tant han estat d'acord a participar d'aquest projecte volien mantenir-s'hi, tots volen mantenir-s'hi, volen participar d'aquest projecte, i a partir d'aquí també hem rebut demandes de més centres educatius que voldrien sumar-s'hi. En aquests moments no podrà ser, perquè això és una prova de concepte que està tancada, no? Tindrem aquests 6 agents de convivència en aquests 14 centres de 6 zones educatives diferents, i per tant en aquests moments no podrem acollir més centres que en aquests moments ens estan manifestant aquest interès, però sí que sabem que aquests centres que fins ara s'han mostrat disposats, tothom vol continuar formant-hi part.
L'objectiu és reforçar la prevenció i la mediació i passar d'un escenari reactiu on els centres acaben acudint als Mossos quan algun conflicte esclata a la prevenció i poder actuar abans prevenint aquests conflictes. La primera valoració d'aquesta prova pilot serà el juliol, els 2 mesos d'inici del projecte i l'última el mes de desembre.
Tracta de fer un canvi d'enfocament. Passem d'un escenari en què els Mossos o que els agents d'autoritat s'incorporaven, no?, en els centres educatius quan hi havia un conflicte, en un moment de prevenció i, per tant, incorporem aquest agent de convivència en el centre coordinadament amb altre personal educatiu per prevenir l'esclat d'aquests conflictes.
A partir d'aquí caldrà veure si funciona i prendre decisions. Des del departament recorden que actualment ja hi ha agents de la policia local, així com dels Mossos, que tenen relació amb els centres educatius, i qui també ha opinat al respecte és la consellera d'Interior, Núria Parlon, que ha destacat que li dolen els comentaris totalment injustos sobre la capacitat que tenen els Mossos, més enllà de garantir la seguretat ciutadana, de ser un actor cabdal i que contribueixi a la convivència i a reforçar els valors.
Som una policia propera, som una policia que està al costat de la ciutadania i per això em dol especialment com a consellera d'Interior a vegades aquests comentaris que són totalment injusts i sobrers sobre la capacitat que té el cos de Mossos d'Esquadra, més enllà de garantir la seguretat ciutadana, de ser un actor cabdal i que contribueixi de forma clara a la convivència i a reforçar els valors del nostre país.
La consellera d'Interior ha dit que els Mossos no són un cos que creix any rere any, que es professionalitza i que està al costat de la ciutadania, i també s'ha referit a la col·laboració entre cossos de seguretat i ha valorat eines com, per exemple, la videoprotecció que faciliten la feina policial.
I allà on no hi ha policies locals, ja s'ha dit també la importància de dotar-nos de vigilants municipals, però també dels mitjans de videoprotecció que permeten facilitar la feina policial, i aquí des del Departament d'Interior estem també promovent una iniciativa per donar suport a aquestes iniciatives de videoprotecció en aquells llocs on no hi ha policia local. Els Mossos d'Esquadra són la policia integral del territori, però els sistemes de vigilància passiva, els sistemes de videoprotecció, les noves tecnologies ens poden ajudar clarament a fer aquesta feina.
De fet, avança, com podeu escoltar, que donen suport a aquestes iniciatives en punts on no hi ha policia. Yolanda.
Doncs la consellera Niubó, que diu que no hi ha un problema de convivència ni de seguretat a Catalunya i encara menys als entorns educatius, però que defensa l'entrada dels Mossos d'Esquadra a les escoles. Una consellera d'Educació que, com dèiem, respecta les vagues anunciades avui pels sindicats, 17 dies de vaga, però que no sembla que tingui la intenció de canviar de posició. Què diuen els sindicats i com es presenten aquestes pròximes setmanes, Mar?
Sí, Catalunya es prepara per un calendari de mobilitzacions docents sense precedents. 17 dies de vaga entre el mes de maig i juny que tensen el pols entre el professorat i el Departament d'Educació. El conflicte inclou 3 jornades unitàries arreu del territori els dies 12 i 27 de maig i 5 de juny i aturades territorialitzades a cada demarcació. El portaveu d'Intersindical, Marc Martorell, denuncia la manca de diàleg per part de l'administració i assegura que la situació és fruit d'un malestar acumulat.
El departament es manté enrocat i continua dilatant qualsevol possibilitat de negociació real. No hi ha cap proposta acceptable sobre la taula, ni cap voluntat de corregir el rumb. Per això advertim clarament, sense una proposta digna, aquest curs no acabarà amb normalitat. El departament és plenament conscient que les mesures actuals no responen a les demandes del sector i que cal una rectificació profunda i immediata.
El calendari, ampli i sostingut en el temps, posa a prova el govern de Salvador Illa en un àmbit especialment sensible com és l'educació. Els sindicats defensen que cal mantenir la pressió per forçar canvis reals. En aquesta línia, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, admet obertament que la vaga és una eina per pressionar l'executiu.
Quan nosaltres llancem una proposta de calendarització de vagues, doncs és per fer la pressió a l'administració perquè s'asseguin a negociar i puguem arrencar un acord doncs en els termes que nosaltres considerem que han de ser acceptables. Tampoc és que vulguem fer un mes de vagues perquè sí, no, estem fent com a mesura de pressió.
Les mobilitzacions arrencaran el 6 de maig amb accions als centres i continuaran a partir del dia 7 amb vagues territorialitzades. Les tres jornades de vaga general, 12 i 27 de maig i 5 de juny, aniran acompanyades de manifestacions. Davant d'això, el govern manté la seva posició, defensa que l'acord ja està tancat, una pujada salarial del 8,5% i uns 3.000 euros bruts anuals amb un pagament únic previst aquest mes de maig i compensacions de 50 euros per nit pels docents en colònies o estades. La portaveu del govern insisteix que el col·lectiu docent s'hauria d'incorporar a aquest acord.
Pensem que és un bon acord per millorar les condicions laborals del professorat. És un bon acord, és un acord inèdit, és l'acord més important que s'ha fet en termes d'educació, de condicions laborals i del propi sistema en els últims anys i, per tant, aquesta és la posició del govern i aquí continuarem.
Però, tot i això, aquest conflicte ja té conseqüències als centres educatius. A l'Institut Narcís Oller de Valls, la majoria d'alumnes de quart de l'ESO fa dies que no entren a classe i es concentren a la porta del centre per protestar per la decisió del professorat de deixar d'organitzar activitats no acadèmiques. L'origen és la vaga del ZEL del professorat, que ha decidit limitar-se estrictament a les tasques acadèmiques i d'avaluació, deixant de banda activitats no lectives, una mesura aprovada per més del 80% del claustre i que s'emmarca dins les accions de pressió del sector. Els estudiants asseguren que entenen el fons de la reivindicació, però no les formes, ja que consideren que l'eliminació d'activitats extraescolars els perjudica directament. Des de la direcció del centre, Andreu Deixeus defensa que la resta de cursos funcionen amb normalitat i que les activitats programades es mantenen, tot i admetre l'impacte de la situació.
El que ha passat ara doncs, bueno, doncs que algunes famílies, alguns alumnes, doncs, entenen aquesta vaga de zel com un atac a l'alumnat, quan en cap cas és això. Sí que entenc, com a professor, doncs, que totes les decisions que es prenen als instituts afecten els alumnes, com no pot ser d'altra manera. Això és inevitable i és normal i ens sap greu a nosaltres tot això.
Mentrestant, els alumnes reclamen ser escoltats i demanen obrir vies de diàleg amb el professorat. A les portes del centre, el missatge és clar: defensa de l'educació pública, però rebuig a ser, diuen, moneda de canvi en un conflicte que no han provocat.
Gràcies, Mar. Doncs a totes aquestes jornades de vaga que us estem explicant, hem d'afegir una altra convocatòria de vaga, en aquest cas de l'educació infantil, de 0 a 3 anys. Serà els propers 7 i 20 de maig, la primera d'aquestes jornades de vaga. El 7 de maig serà una protesta a nivell de tota Espanya i la segona, el dia 20, d'àmbit autonòmic. Què és el que demanen els treballadors i treballadores d'aquest sector? Doncs, al final, el que demana tot el col·lectiu docent, dignificar les seves condicions de treball. Li preguntem a la Gina Rius, que és responsable d'Escoles Bressol del sindicat CGT. Gina, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Jo no sé, Gina, si estem a temps d'evitar aquestes dues jornades de vaga.
Jo crec que malauradament no, perquè és un tema molt complex que porta molts anys a la cua, que des del govern i des de la Generalitat no s'ha fet res per revertir el maltracte que pateix el cicle. I bueno, necessitem ja un reconeixement immediat de l'etapa, que no només es reconegui en les lleis, sinó que en la pràctica també això es tradueixi en la legislació i es regulin uns mínims que permetin fer educació de qualitat, inclusiva i que permetin atendre els infants com necessiten en les primeres etapes, en els primers anys de vida.
Si entrem al detall de les vostres reivindicacions, demaneu que l'etapa de 0 a 3 anys es consideri una etapa educativa de ple dret, baixes ràtios, una xarxa pública de qualitat, gratuïta. Estem molt lluny d'aquestes demandes?
Actualment sí, perquè tenim un model de gestió molt precaritzat. A Catalunya, per exemple, imagineu-vos, hi ha 6 models diferents d'escoles bressol on cada municipi decideix si l'escola és potestat seva, tot i que sigui pública, l'externalitza a sectors privats i llavors, doncs, evidentment, no? Educació i negoci mai poden anar de la mà. Uh-huh. I bueno, doncs així podríem seguir posant molts exemples, no? La Generalitat només té 42 o 43 llars d'infants a tot el territori. Uh-huh. I llavors el que demanem és que la Generalitat i el Departament doncs, sí que respongui realment de la qualitat de la petita infància i que, evidentment, el decret que ara tenim que regula aquestes llars d'infants tampoc no és vàlid perquè té més de 20 anys d'història, el context és molt diferent i està totalment obsolet i també fa molts anys que estem reclamant una modificació, però no hi ha manera de que arribi.
Ara feies tu referència a la precarietat del sector, no? Quina és la realitat a les aules? Perquè estem parlant de nens molt, molt petits, nadons, que necessiten una atenció pràcticament personalitzada.
Doncs sí, estem parlant que treballem amb unes ràtios d'una educadora per 8 nadons, amb una educadora per 13 infants d'1 a 2 anys i amb una educadora per infants de 2 a 3 anys, 20 infants. Llavors sí que és veritat que, com et comentava, doncs en funció també de cada gestió, cada municipi, cada empresa, doncs es dona una realitat diferent, no? I això és totalment el que creiem que s'ha de revertir, s'ha de dignificar l'etapa establint unes condicions dignes i fixes per tots els infants i no pot ser que depèn de la sort que tinguis o del lloc on hagis nascut, que el codi postal, no? Per dir-ho d'alguna manera, doncs tinguem uns drets diferents, tant infants com treballadores.
No sé si considereu que és una etapa una mica menys tinguda, no? Però que podem dir que és l'inici de tot, perquè els nens haurien de ser el més important i vosaltres no esteu per guardar els nens, sinó per començar a educar, no?
Doncs totalment, tu mateixa ho has dit, no? I evidentment cada cop per sort hi ha molts més professionals que ens expliquen, no?, la importància del desenvolupament en els primers 3 anys de vida, la plasticitat del cervell, el risc també d'estar posat en situacions d'estrès on no se'ls pugui atendre i potser normalitzin aquesta no atenció. Tot això és una cosa supercomplexa que nosaltres creiem que també està afectant plenament el desenvolupament de la persona i que, bueno, no volem ni creiem que hem d'assumir aquest risc, que els infants no tenen, o sigui, cap culpa i sembla que com que ells no puguin, no, votar i no puguin parlar, doncs siguin els últims de la cua, no? I això no pot ser. I també és veritat que a nivell social doncs ens han fet creure que les escoles bressol són uns espais molt adients, no, per la infància, però és cert que amb les condicions que avui en dia tenim això no és així, perquè no se'ls pot atendre com se'ls hauria d'atendre perquè la seva educació primerenca fos, portés, no?, aquesta qualitat i que sustentés les bases que venen els models educatius, però que a l'hora de la veritat no són reals.
Molt bé, doncs esperem que, vaja, d'aquí al 7 de maig hi hagi la possibilitat d'acostar posicions, que el govern escolti les vostres demandes i que es pugui evitar aquesta vaga que hi ha convocada, recordem, el 7 i el 20 de maig. Esperem que sí. Gina Rius, responsable d'Escoles Bressol, al sindicat CGT. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda.
I pel que fa al temps, doncs, com ja ve sent habitual, ruixats aquesta tarda al Pirineu i altres punts de l'interior del quadrant nord-est, i això és el que seguirà passant. Sol al matí i ruixats a la zona del Pirineu, especialment a les tardes. Les temperatures seguiran molt suaus, però aniran una mica a la baixa a partir de dijous. Informació també del trànsit. Sapiguem com estan les coses a aquesta hora a la xarxa viària. Mireia Camats, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Ens comencem situant a la Nacional 240 perquè es fan talls intermitents a Montblanc per una manifestació. Això complica el trànsit en dos sentits de la marxa. La C66 es dona pas alternatiu a Sant Julià de Ramis per obres. Això provoca retencions en tots dos sentits. A la L503 es dona pas alternatiu a la Torre de Capvella per despreniments i a intensitat en tots dos sentits. A l'autopista AP7 hi ha retencions a Sant Julià de Ramis en sentit Tarragona per un incendi de vehicle. Hi ha dos carrils oberts per circular en aquest tram. A més, hi ha lentitud de Sant Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. La C-58 va força carregada de Sant Quirze a Badia del Vallès en tots dos sentits. A més, a la C-58 i a la C-33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona. A la Pota Nord, a la B-20 hi ha retencions entre Santa Coloma de Gramenet i Barcelona en sentit sud. A la C-31 hi ha intensitat a Badalona per anar cap a Barcelona. A la C-60 hi ha cua argentona en sentit Mataró. A la C-59 hi ha retencions arribant a Caldes de Montbui en sentit nord. A la 2 hi ha cua de Cornellà a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la C-32 hi ha retencions de Cornellà a Viladecans en sentit Sitges. La B-23 va força carregada de Molins de Rei al Papiol i d'Esplugues a Barcelona. I un cop a Barcelona, a la Ronda Dalt, la B-20 hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. I la Ronda Litoral hi ha retencions d'Esnafranc a Bonpastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
I deixa'm que et preguntis si tens al cap una inversió sostenible. Doncs necessites un finançament que t'ho posi fàcil. Això és el que ha fet Som Mobilitat, aquesta cooperativa de cotxe compartit, ha ampliat la seva flota de vehicles elèctrics gràcies a un préstec ICF Ecoverda de l'Institut Català de Finances, la banca pública de promoció de la Generalitat. Amb el préstec ICF Ecoverda pots aconseguir fins a 5 milions d'euros a 20 anys i amb condicions preferents, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversió. Fes en realitat el teu projecte sostenible. Més informació a isaf.cat. I segur que recordes el que estaves fent just ara fa un any, el dia de la gran apagada. Un dia que vam viure doncs, amb molta incertesa, hi ha gent que ho va passar molt malament, i si no fos per la ràdio a piles, doncs hauria estat impossible seguir el que estava passant. Un any després, seguim sense saber les causes del que va passar, tampoc hi ha responsables, i hi ha encara moltes empreses que no han cobrat les pèrdues. Fem una pausa per la publicitat i de seguida fem memòria.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec. COPE Catalunya i Andorra.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para acercarse a China y a sus intereses. Y todo tiene un denominador común, que es el enfrentamiento con Trump como gasolina para su política interna. Pero una cosa es criticar a Trump, sus excesos, y otras, hacer de mayordomo de Xi Jinping. Nuestro sitio en el mundo desde que salimos de la dictadura ha sido siempre Europa y el bloque occidental.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
¿Cómo son de grandes tus sueños?
¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Un futuro mejor no se construye solo desde grandes despachos. Miles de profesionales lo hacen cada día con cada reforma eficiente cuando instalan soluciones de aerotermia, fotovoltaica, aislamiento o ventanas de PVC que hacen más confortables nuestras viviendas. En Obramat te acompañamos con soluciones profesionales al mejor precio. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Al 45% de las personas no le gusta ser el centro de atención, pero que nos atiendan cuando y donde queramos, nos gusta al 100%. Por eso en CaixaBank tenemos más de 25.000 gestores para ayudarte en tu oficina, en el teléfono de atención 24 horas o a través de nuestra app. Porque si a ti te importa, a nosotros también. CaixaBank. Tú y yo, nosotros.
Segur que avui en algun moment us han preguntat o heu recordat què fèieu just fa un any, el 28 d'abril de 2025, cap a 1:15 del migdia. En aquell moment, les pantalles de l'ordinador, els televisors, el metro, el tren, tot, absolutament tot, es va aturar perquè ens vam quedar sense llum. Primer vam pensar doncs, que era una cosa puntual, però al cap d'una estona o d'unes hores, perquè la incertesa era màxima, vam descobrir que aquella apagada no era una anècdota, sinó una gran apagada que va afectar uns 60 milions de persones a Espanya, Portugal i al sud de França. Avui hem fet un exercici de memòria.
Vam baixar al supermercat, hi havia una cua que arribava a l'altra cantonada i tothom comprava menjar de, doncs, com de primera necessitat, no? I nosaltres, com volíem fer una barbacoa amb els veïns, vam acabar comprant cafè soluble, donetes, pa de motllo i no sé si un fuet. I després ens vam reunir tots els veïns al terrat i vam fer una barbacoa a la llum de les espelmes i va ser molt divertit, la veritat.
Y yo me fui a casa, pero el timbre no me funcionaba y no tenía las llaves, así que me fui a dar una vuelta por mi barrio. Y como no veía a nadie en mi barrio que conociese, me fui con un grupo de gente cualquiera en un parque a jugar a vóley.
En el moment, pues, bastant d'incertesa, perquè bueno, jo tinc una parella a distància, que és de la Costa Brava, i no sabia res d'ell, no sabia què estava passant, no sabia on estava ma germana, sí que vaig anar a casa i estava els meus pares, però ma germana no sabia on estava, i pues, tot el dia amb la ràdio, perquè no sabia exactament pues, el que estava passant.
La ràdio, que es va convertir en la gran aliada, en l'única alternativa, de fet, per saber què estava passant. La ràdio a piles, la de tota la vida. Després d'aquesta gran apagada, doncs vam saber que s'havia produït un mix energètic descompensat, una entrada massiva d'energia renovable sense cap mena de control regulatori. Però ha passat un any i encara no sabem les causes concretes i tampoc hi ha responsables ni dimissions. Es parla de causes multifactorials, un terme tan genèric que fa molt difícil evitar que es torni a repetir. Molts negocis, moltes petites i mitjanes empreses van haver de baixar la persiana sense llum, ni podien atendre, ni podien cobrar. Restaurants amb les neveres plenes de menjar que van haver de llançar i una facturació que es va deixar d'ingressar. L'Antonio del Bar Charrito de Barcelona ens ha explicat com els va afectar.
Mira, económicamente nos afectó, contado que trabajamos con cámaras frigoríficas y ha habido comida que hemos tenido que tirarla porque nos enganchó a media mañana. La luz vino a la última hora y hay comida que pues, se tuvo que tirar y aquí nadie asumió responsabilidades y nosotros los empresarios hasta el día de hoy somos los únicos que hemos tenido que asumir todo esto. Mira, yo ese día podemos hablar de... A ver, tu cuenta, ya solo en la facturación, el de no poder trabajar, ya hay unas pérdidas grandes, ¿no? Ha habido que pagar al personal igual... los impuestos son los mismos, los alquileres son los mismos, la comida que tiras, claro, todo esto son costes.
Doncs moltes d'aquestes petites i mitjanes empreses es queixen de que les assegurances no han cobert encara els danys reals i denuncien moltes complicacions a l'hora de tramitar reclamacions, justament perquè encara no sabem qui va ser el responsable. A més, moltes de les pèrdues queden fora de la cobertura de les assegurances perquè no estan incloses a les pòlisses. Paco Olla és el president de l'Associació Catalana de Corredories i Corredors d'Assegurances.
Hi havia molts casos on el contracte era molt clar, doncs no hi havia cobertura perquè hi havia una franquícia d'hores o una carència d'hores on el contracte sí que donava cobertura, però a partir de X hores, 8 hores, diguem, de tall de llum, i com en molts casos va arribar la llum a les 4, 5, 6 hores, pues realment van ser més les consultes que després els sinistres aperturats. Sí que van haver-hi doncs, empreses que intentaven saber si un dia d'aturada, que al final no havien pogut treballar la majoria dels casos, si això es podria reclamar.
Doncs hi ha empreses que, arran d'aquest episodi, d'aquesta gran apagada, han revisat les condicions de les seves pòlisses i d'altres han optat per adquirir generadors per poder mantenir l'activitat si es tornés a repetir una apagada com la de fa un any. De moment, la factura supera els 900 milions d'euros amb afectacions molt importants en sectors com la indústria, la restauració, el turisme o la sanitat, sense que hi hagi, recordem, cap responsable un any després.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Sabes que el seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España? Vamos, que está en el podium de los seguros y eso es difícil de olvidar. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Venga, va, que ya puedes conducir tranquilo.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El govern ha aprovat avui un decret llei amb mesures per millorar l'atenció a les persones dependents. Una d'aquestes mesures és que s'inclou una prestació d'entre 100 i 200 euros, depenent del grau de dependència, a les persones que esperen una residència. La Cinta Pasqual és la presidenta de l'ACRA, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Cinta, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Ajudes necessàries, no? De la mateixa manera que aquesta que comentava jo, tampoc es reclamaran pagaments indeguts, per exemple, en cas de defunció, perquè l'any passat, Cinta, encara l'administració va reclamar més de 10.000 deutes a persones que havien mort, que és una cosa bastant increïble, no?, que encara passés.
Bueno, jo crec que reclamar deutes a persones que s'han mort i que tu has estat molt de temps per tramitar la dependència és horrorós. I jo crec que el govern ho ha fet molt de condonar aquests deutes i això sí, ara treballar bé perquè això no torni a passar. Per tant, nosaltres aplaudim aquesta mesura i demanem que no torni a passar perquè realment això bueno, pues no agrada. No agrada ni a les persones ni ens agrada a les entitats que hem tingut aquesta gent a casa nostra.
El govern, Cinta, impulsarà el que s'ha anomenat Pla Cura, no?, per simplificar precisament els ajuts a la dependència i reduir el temps d'espera mitjana a 60 dies. Ara estem gairebé a 400 dies. De moment, hi ha una prova pilota a Vic amb una finestreta única, però jo et pregunto si consideres que és un pla realista. No és massa optimista partint de la situació que partim?
Mira, jo crec que és un pla realista, depèn, si és una finestreta única i és de debò i s'incrementen les 200 persones que ha dit el govern que incrementaran. És a dir, si realment es fa tot, evidentment és un pla realista que es pot fer i que serà una bocanada d'aire fresc per totes aquestes persones que fa tants de dies i dies i dies que esperen la dependència. El que no és realista, i el govern ho sap, és mentrestant, és a dir, on posarem el tap de botella ara mateix? Ara mateix està a la dependència, està a tenir la tramitació. Evidentment, això és el tap de botella, però ara es diu, no passa res, pagarem una paga, una espècie de prestació de 100-200 euros per a totes aquelles persones que se'ls hi tramite i suposo que demanin pues, una residència, un centre de dia i no tinguem aquest servei. Això és poquíssim, això no té cap sentit. 100-200 euros no arriba enlloc. Crec que és molt important que tinguem clar quin és el preu del servei i, per tant, en línia amb aquest preu, la prestació no sigui ni molt menys de 100-200 euros. fa un temps, i jo ho explicava avui a una reunió que hem tingut a Acre, fa molt, no fa tant de temps, demanàvem que la prestació fos de 1.300, de 1.400, això s'ha d'arreglar, 100-200 euros, això, aquest servei ja el té Castilla i León, que ja tenen 1.200 i l'hem estat criticant sempre perquè és realment molt poc.
Que és més aviat una mesura de cara a la galeria, voler i no poder.
Bueno, jo no diria que és una mesura, jo suposo que el que volen d'alguna manera és dir, ho tenim clar que ho farem i que ho pagarem, però mentrestant tinguem els serveis, pues, 100-200 euros. Jo, sincerament, jo trobo que no hi ha ningú que dirà que no, perquè, bueno, pues que almenys hi ha alguna cosa, però és molt poc i no podem tenir serveis d'atenció a la dependència, que ara mateix ja és 2.400 el preu de la plaça pública i d'aquí no res, serà 2.550 o 2.600. No pot ser que això sigui 100 o 200.
L'any passat, a Cinta, es van registrar unes 158.000 sol·licituds de dependència. Això és el doble que fa 10 anys. Està clar que la taxa d'envelliment seguirà pujant i que alguna cosa s'havia de fer, no? Potser s'ha trigat massa en actuar?
Mira, jo... Nosaltres fa molt de temps que anunciem que el baby boom ja està aquí, que el baby boom, que ens preparem, que el baby boom... Finalment, el baby boom ha arribat i aquesta gent que se suma al circuit cada any és molt gran, molt, molt gran. Per la qual cosa, perfecte tot el que es pugui fer, però insisteixo, s'ha de fer mesures que realment ajuden a la gent a, bueno, a tindre una persona a casa, que és el que vol la gent, o simplement anar a un centre de dia, a una residència, però... no és suficient el que ara s'està fent. És millor que res, claro que sí, és millor que res, que el pla de cures està bé i que algo és, claro que sí. Jo el que crec que està molt, molt bé és que s'utilitzen els serveis d'atenció primària, que és el que tota la vida hem tingut i que ara en un moment on la dependència, les persones grans cada vegada en són més, doncs lògicament això és el bo, que s'utilitzen aquests recursos i que es faci arribar més lluny. I això jo no el criticaré, és molt bo, és molt bo. No tinc ganes de criticar absolutament res que posi més diners a la dependència, però sí que és cert que hauríem de ser capaços de fer un pla en conjunt. I jo crec que el govern té ganes de fer este pla.
I és important també, per exemple, que la intenció a partir d'ara sigui que la valoració del grau de dependència i el pla individual d'atenció es farà en un únic pas, no? Això és important.
Mira, jo crec que qualsevol procediment que tu vulguis treure passos per a agilitzar és fantàstic, però fantàstic de veritat. És a dir, crec que aquí és on el govern té que... Té que buscar solucions, i al meu parer, aquestes solucions, dir, no, doncs ho farem tot més curt, evitarem tràmits, ostres, que bé, sigui que sigui així. Però després arriba l'altra part de la moneda, que és no fer un tap a les ajudes, valorem-ho ràpid, valorem-ho més ràpid i, a més, amb menys procediments, però fem-ho bé i una vegada el tinguem, siguem capaços de posar-ho damunt de la taula i no hi haurà una ajuda de 100 o 200 euros que creguem que per ajudar a les persones amb dependència no va enlloc. No va enlloc. Molt bona mesura la de treure tots els deutes que hi ha, i aquestes 10.000 persones que que es va veure que realment s'havia fet malament, sí. Això està molt bé. Que tot se faci en un únic tràmit també està molt bé. Jo, de tot el que ha anunciat el govern, l'únic que veig que no està suficientment bé és el tema de 1.100 o 200 euros d'ajuts.
Molt bé, doncs esperem, Cinta, que de la teoria es passi a la pràctica, el més aviat possible, perquè evidentment hi ha molta gent esperant aquestes ajudes en una situació de dependència que els condiciona la vida i també la de les seves famílies. Cinta Pascual, presidenta de l'ACRA, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Gràcies per acompanyar-nos a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra.
Moltíssimes gràcies a vostès.
Que vagi molt bé. Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
¿No te ha pasado? Una cena tranquila, llega el momento del brindis y el vino acaba en el sofá.
Muchísimas veces, pero estoy tranquila porque con tejidos AquaClean las manchas se limpian solo con agua. Vive tu sofá sin miedo. Descúbrelo en aquaclean.com o en tu tienda de muebles de confianza. Fabricado en España.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo, Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
En Alquiler Seguro, queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro, no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster Universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
La teràpia assistida amb animals, especialment amb cavalls i gossos, és una forma d'intervenció cada vegada més present en hospitals, en escoles i centres de salut mental. Consisteix en utilitzar la interacció amb animals entrenats com a suport complementari als tractaments mèdics o psicològics tradicionals. Aquest tipus de teràpia s'aplica en persones amb discapacitat, trastorn del desenvolupament o problemes de salut mental com el TDA, l'autisme o l'ansietat. L'objectiu no és substituir la teràpia convencional, sinó potenciar habilitats com la comunicació, la regulació emocional, la concentració o la socialització. Com és aquesta teràpia, Mar Puerto?
Bona tarda. Doncs aquesta teràpia consisteix a utilitzar la interacció amb animals entrenats com a suport complementari als tractaments mèdics o psicològics tradicionals, com deies. Per exemple, la interacció amb gossos pot reduir l'ansietat, millorar l'estat d'ànim i facilitar l'expressió emocional, ja que el vincle amb l'animal ajuda a crear un entorn més segur i proper. I pel que fa a la teràpia amb cavalls, la quinoteràpia es basa en el moviment del cavall i la interacció amb ell per treballar aspectes físics, cognitius i també amb emocional. Sovint s'utilitza en persones amb discapacitat motriu o trastorns del neurodesenvolupament, ja que el contacte amb el cavall pot millorar l'equilibri, la coordinació i la confiança personal. Sobre el tema, hem parlat amb Pedro Ferrer, que és col·laborador de l'Escola de Veterinària de Bante.
Las terapias van muy bien para cualquier persona que quiera capacitarse o rehabilitarse. Al final hay personas que hemos perdido una capacidad por un accidente, por una enfermedad, por una patología y queremos rehabilitarnos. Y igual que lo hacemos con fisioterapia, psicología, logopedia o terapia ocupacional al uso, hacerlo acompañado de un animal es maravilloso. Y luego cualquier persona que quiera seguir capacitándose, seguir ganando nuevas habilidades, pues eso, hacerlo de la mano o de acompañado de un compañero peludo, pues es genial. Pero es cierto que la mayoría de las personas con las que trabajamos son personas, ahora mismo sobre todo, con personas neurodivergentes. Ahora mismo estamos trabajando muchísimo con personas con trastorno del espectro autista, personas con TDAH, que suele ser ahora mismo la condición más predominante.
A banda de la teràpia amb gossos i cavalls, Ferrer explica que hi ha molts més animals aptes per a aquest tipus de teràpies. Per exemple, ara estan iniciant un programa de teràpia assistida amb gats a través d'una gatera terapèutica.
Nosotros llevamos un programa de terapia asistida por caballos, tenemos un programa de terapia asistida por perros y estamos iniciando unos programas de terapia asistida con gatos. Tenemos una gatera terapéutica que hemos hecho un piloto con la idea de poder extrapolarlo a distintos entornos, pero ahora mismo en nuestras instalaciones tenemos un entorno, una gatera terapéutica.
I aquesta no és l'única novetat, perquè els beneficis són tants que, a més, aquest mes inauguren a l'escola també un programa per víctimes de violència sexual.
Este mes inauguramos un programa para víctimas de violencia sexual y ese programa se hizo un programa cerrado que consta de 10 sesiones. Entonces se hacen 10 sesiones dentro de un complemento de terapéutico que ya hacen estas personas que han sido víctimas de abusos sexuales. Nosotros hacemos un complemento a la terapia que desarrollan en el centro. Pero cuando tú tienes una condición de vida, como puede ser el autismo o la parálisis cerebral, estas terapias son de larga duración. Nosotros tenemos usuarios que llevan, compañeros que llevan 20 años con nosotros.
I hem conegut també un cas concret, oi, Mar?
Sí, un cas concret com el de la Txell, que arriba cada setmana puntual a la seva sessió de teràpia amb cavalls acompanyada de la seva mare, la Glòria. Per elles, aquest espai s'ha convertit en molt més que una activitat terapèutica. És un moment de connexió, de superació i de petits grans avenços. La Txell, de 18 anys, conviu amb una malaltia ultraminoritària. És la segona persona d'Espanya que la pateix i és una delecció intersticial del braç llarg del cantó dret del cromosoma 13Q, un diagnòstic complex que marca el seu dia a dia, tal com explica la seva mare.
Les activitats bàsiques de la vida diària no les pot fer ella sola. El tema és que li costa caminar, no parla. En el seu moment es va quedar cega perquè li van sortir uns tumors, li van sortir un càncer d'ulls. I cognitivament parlant té un retras maduratiu molt important.
En aquest camí, la teràpia assistida amb cavalls a la hípica del Delta de Llobregat, al Prat, s'ha consolidat com una eina clau. Els beneficis d'aquesta pràctica es manifesten tant a nivell físic com també emocional. El contacte amb el cavall genera una transferència de calor corporal que actua com a regulador tèrmic, afavorint la relaxació de la musculatura, i el moviment rítmic del cavall estimula també l'equilibri i l'estabilitat postural. A més, la munta permet exercir diversos grups musculars de manera simultània, contribuint a l'augment de la força i la resistència.
Només amb l'olor, per exemple, perquè la meva filla, com us he comentat, té un càncer d'ulls, ha tingut un càncer d'ulls, els hi van haver de nuclear, i només amb l'olor del cavall, ella ja és, li canvia la cara, ja és feliç, ja somriu. I ja la incita a caminar. Li costa molt caminar, ella va normalment en cadira de rodes i fa alguns passets, però només saber que ha d'anar amb els cavalls ja s'incita sola. A més, quan fas teràpies amb cavalls, no portes una cadira com a tal. Tu quan vas amb una hípica, veus els ginets que munten amb una cadira. Els nanos, no, els nanos van a sobre d'una manta i van directament a sobre el cavall per poder percebre la seva temperatura corporal, relaxar-se la musculatura amb el moviment del cavall.
Però més enllà dels aspectes físics, la relació amb el cavall té un impacte directe en l'autoestima de la Txell i, per la Glòria, la seva mare, veure l'evolució de la seva filla és el motor que les impulsa a continuar setmana rere setmana.
Doncs molt interessant, aquesta participació dels animals en teràpies assistides. Gràcies, Mar. Fins després.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
De dilluns a divendres, Esports Cope, entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Entiendo que una persona, que un hombre, que una mujer que ha tenido muchos amigos en la infancia y amistades sanas, tienen luego una vida muy distinta a quienes no las han tenido.
Sí, el ser humano es un ser de encuentro.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Elia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa, espectacular.
La casa es
brutal, de verdad.
El gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que podría tratar a 30 personas al día.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
Deu minuts i arribem a les 8 en punt de la tarda. El Congrés tombarà aquest mateix vespre la pròrroga dels lloguers, concretament el decret que va aprovar el Consell de Ministres el mes passat per prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer. Junts votarà en contra i el PNB s'abstindrà i, per tant, el govern de Pedro Sánchez es quedarà sense el suport necessari per convalidar aquest decret. Què passarà a partir d'ara? Doncs és el que intentarem aclarir amb l'Enric Aragonès, que és el portaveu del Sindicat de Llogateres. Enric, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs a veure què passarà amb totes aquestes persones que havien demanat o tenien previst demanar una pròrroga del contracte. Jo no sé si hi ha un escenari clar o això serà una mica campi qui pugui.
No hi ha dubte que les persones que s'hagin acollit ja a la pròrroga mentre aquest decret estava en vigor, perquè ara mateix està en vigor, doncs aquesta pròrroga s'haurà de respectar. Segur que hi haurà rendistes immobiliàries o altres actors que intentin provocar confusió, que intentin desinformar sobre aquesta qüestió, però no hi ha cap dubte que el decret està en vigor fins ara i que tothom que l'hagi fet servir mentre estava en vigor, això s'haurà de respectar.
Però les persones que, per exemple, tinguessin previst de demanar aquesta pròrroga d'aquí a 2 dies, és una
escenari diferent? No, clar, evidentment, sí. Nosaltres hem estat insistint que tothom ho fes tan aviat com fos possible i sabem que milers de persones ho han fet. Si algú doncs, no s'ha acollit encara aquesta pròrroga i després doncs, el decret finalment no fos convalidat, doncs efectivament no s'hauria acollit aquesta pròrroga. Però això no vol dir que no quedi cap recurs, no vol dir que la gent hagi de marxar en silenci si el rendista de torn li diu que marxi de casa perquè se li ha acabat el contracte. Tothom que es trobi amenaçat en aquesta situació, i jo crec que qualsevol llogater que en senti sap l'angoixa que es passa quan se'ns acaba el contracte de lloguer i no sabem si ens el renovaran, qualsevol persona que es trobi en aquesta situació, que vingui al Sindicat de Llogateres, perquè ho hem fet milers de vegades amb pròrrogues o sense, amb decret o sense, hem aconseguit que gent a qui volien fer fora es pogués quedar a casa.
I preveieu, Enric, que hi hagi molts casos que acabin als tribunals?
Bueno, no sabem si molts o pocs. No tinc cap dubte que hi haurà qui intentarà desinformar, qui intentarà prendre el pèl, qui intentarà trepitjar els drets dels llogaters. De fet, ens hi hem trobat sempre amb totes les normes i tots els decrets que s'han anat aprovant, però per això és molt important que la gent entengui que no està sola. Durant tot aquest període en què les pròrrogues doncs, han estat vigents i s'han estat demanant, ha sigut el sindicalisme qui ha penjat els models, qui ha explicat com fer-ho, qui ha acompanyat a la gent que tenia dubtes. Hem tingut les assemblees més multitudinàries que el sindicat havia tingut mai en la seva història. Se'ns ha col·lapsat la web de gent buscant informació sobre això. Per tant, passi el que passi amb aquesta votació, això ha de seguir així. La gent llogatera ha d'entendre que no estan sols o soles, sinó que hi ha un sindicat al seu costat.
Ja quan es va aprovar aquest decret, el president del govern, Pedro Sánchez, ja va advertir que no tenia els suports necessaris per convalidar-lo al Congrés. D'alguna manera es veia venir, no?, el que ha acabat passant.
Bueno, fins a última hora no hem volgut donar mai nosaltres aquest decret per perdut. De fet, els últims dies més de 120.000 cartes s'han enviat als diputats del PP o de Junts que s'estan plantejant, doncs, això, donar l'esquena als més de 2 milions de persones a qui se'ls acaba el contracte durant els propers anys. Sabem en quines posicions s'han estat situant aquests partits els darrers temps i Junts ha fet un viratge molt important. Recordem que va ser de la mà d'un govern de Junts per Catalunya que Catalunya va tenir la seva primera regulació de preus, no? Però, en canvi, en pocs anys, doncs, han fet un viratge. Malgrat això, nosaltres no donem cap batalla per perduda. Això no fa que s'aturin les nostres reivindicacions. Tot el contrari, no? Plantegem que el següent pas, o sigui, ja han demostrat que són moltíssims, el següent pas és demostrar que ho podem aturar tot i, per tant, cal caminar cap a l'organització d'una vaga general, entre d'altres, pel dret a l'habitatge.
Molt bé, doncs veurem quines són les conseqüències d'aquest escenari que s'obre ara, després de decaure el decret del govern sobre la pròrroga dels lloguers, i segur que tindrem ocasió de tornar a parlar. Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres, gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
Moltes gràcies, bona tarda.
Molt bé, bona tarda. 5 minuts i les 8, arriben els esports de la linterna a una hora perquè comencin les semifinals de la Champions League amb un partit estel·lar. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Què tal, Yolanda? Ja tens plan per aquesta tarda,
Sí?
Amb la teva família. Sí, home, PSG Bayern de Múnich a les 9.
Hombre, i tant.
Jo no me'l perdria. Luis Enrique contra Compani, segurament el millor partit que es pot veure a Europa, anada de les semifinals de la Copa d'Europa. Demà, Atlètic de Madrid, Arsenal, evidentment, a través dels dispositius mòbils. Tiempo de juego en directe. No hi és aquestes semifinals de la Copa. El Barça de Lamine Yamal, que està lesionat. Té molts detalls sobre el pla de recuperació del jugador de Mataró, l'Helena Condis. Oi que sí, Helena? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs després del cop duríssim inicial, Lamine ja està molt més animat i plenament centrat en la seva recuperació, amb l'objectiu la mirada posada al Mundial, que com la Champions, que ja se'ls ha escapat, és el títol que té entre cella i cella. Ha anul·lat tots els compromisos comercials aquests dies i està focalitzat en la seva rehabilitació. S'ha de veure com evoluciona, però el pla, la idea que treballa i amb la que es preveu que reparegui és el segon partit d'Espanya a la fase de grups, és a dir, es perdria el debut contra Cabo Verde el dia 15 de juny, agafaria una mica de ritme, uns 20 minuts contra Aràbia Saudí 6 dies més tard per arribar pràcticament al 100% contra Uruguai el 27 de juny, quan ja faria una mica més de 2 mesos de la seva lesió.
Gràcies, Helena. A Can Perico, demà festa per tal de resetejar una mica i pensar que no està la cosa tan malament. Més 5 sobre el descens després del 0-0 ahir contra el Llevant. Manolo està fort, aguantarà fins a final de temporada. Una altra cosa és el que passi a partir del mes de juny. Alan Page arriba al cap de setmana per posar una mica de seny i de pau. Seny i pau hauria de posar Garagarza, que avui, tot i estar de baixa, ha estat present a l'entrenament. Europa i Sant Andreu estan feliços perquè la propera temporada jugaran a casa seva, al Nou Sardenya i al Narcís Salà, amb gespa natural posada per l'Ajuntament i pagada per tots. José Luis Gil, bona tarda.
Sant Andreu i Europa respiren tranquils després de rebre la comunicació de l'Ajuntament que tant el Narcís Sala com el Nou Sardenya tindran gespa natural la temporada vinent. Escapulats i quatribarrats, rivals ciutadans acèrrims en una altra època, han vist com la suma de forces els hi ha portat a bon lloc. Héctor Ibar, president de l'Europa, ho comentava avui a Esports Cope.
Ja portem un temps que hem entès tots dos, i des de l'arribada del Suzuki com a propietari del Sant Andreu, que hem entès que tenim més a guanyar col·laborant que no pas enfrontant-nos. Òbviament hi ha una rivalitat esportiva enorme, tornarem a tenir derbi o no, però està clar que nosaltres com a institucions hem de ser capaços de poder trobar punts de col·laboració.
El temps ha de dir si tindrem derbi o no la temporada vinent a la primera ref.
I si l'Europa puja a segona divisió, tindrem encara lio perquè el camp de l'Europa es quedarà petit per tenir partits de la Lliga Hypermotion, però això és una altra història. A partit dels bons, aquest diumenge a la tarda al Camp Nou, semifinals, tornada de la Champions femenina, Bayern 1, Barça 1 a l'anada, i hi ha moltíssima gent que vol anar a veure el partit, oi que sí, Edu?
Què tal, companys? Sí, ja va agafant color el partit de tornada a les semifinals de la Champions femenina entre el Barça i el Bayern de Munic el diumenge a 4:45 de la tarda a l'Spotify Camp Nou. Segueix amb bon ritme la venda d'entrades, ens diuen des del club. De moment ja són més de 45.000 venudes i la previsió és repetir l'escenari del dia dels quarts de final contra el Real Madrid amb rècord d'assistència amb 60.000 espectadors a l'estadi Culé. En la part esportiva, avui l'equip ha fet el primer entrenament de la setmana després de tornar de Munic amb aquest empat a una. Aitana segueix amb el grup fent dinàmica amb l'equip a l'espera de rebre l'alta mèdica 6 mesos després.
Sí, senyor. Esperem que el Barça aconsegueixi una altra vegada el passi a la final de la Champions. I avui hi ha futbol sala del Bo a Santa Coloma contra el Xota a un partit de la Lliga, 8:45 a Santa Coloma de Gramenet, a la lluita per entrar als play-offs. I fins aquí la informació esportiva.
Molt bé, gràcies, Quique. Que vagi molt bé.
Yolanda.
Fins demà. I arribem pràcticament a les 8. Nosaltres ho deixem aquí, però ja sabeu que et seguim explicant tot el que t'interessa a la Linterna d'Àngel Expósito. Tornem demà, dimecres. Que vagi bé. Bona tarda.